Gaudeix de l'obra L'alegria que passa, de Degoll de Gom, al Teatre Poliorama, del Temps i els Conway, d'Àngel Llàcer, al TNC, o del Cap Roig Festival. Ja a la venda amb entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram.
RAC1 Oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Tots som 1. Actualització constant a RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Si són les 7, això és Islàndia.
RAC1 Islàndia, amb Albert Ong.
Avui a Islàndia, què està passant aquí, Maria Xinxó?
No sé, que ens ho expliquin ells, perquè aquí hi ha hagut un motí.
És dimarts i tenim aquí el trio del dijous. Joaquim Luna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ets tu que estàs preparant les vacances de Setmana Santa i has triat venir dimarts en comptes de dijous sant?
Albert, jo crec que no em coneixes, eh? Després de tants anys, aquesta pregunta, jo naturalment no he demanat cap canvi.
Tu que és mentider.
No, els dijous...
Sents un creuer.
Sempre va estar perfecte, perquè d'aquí ja vas a sopar, surts a la nit...
És igual que sigui dijous sant...
Setmana Santa a Barcelona, m'és igual, dijous sant, el que sigui. Perfecte. Per tant, ara, a mi em dieu vinc el dimarts, vinc el dimarts.
O sigui, però ara, no has demanat tu aquest canvi.
Jo no he demanat cap canvi.
Per tant, deixa'm mirar cap a l'esquerra. Esther Pujol, bona tarda.
Bona tarda.
Carol Saliner, bona tarda. Esther, jo crec que tu, com a editora, ja mes d'abril, queden 19 dies per Sant Jordi, sí. No deus haver demanat tu el canvi de dijous.
Bueno, jo, mira, dijous, saps... sí, faré festa dijous. És el dia que faré festa de tot el mes d'abril.
Bravo, molt bé.
Comencen a sortir culpables. Carol,
mira, Saliner. Jo m'he vist amb l'obligació, aquesta pobra dona, sí. L'abril és per ella és molt complicat. Clar. Llavors li porto jo l'agenda i li prenc jo les decisions. Sí. I aquest home se m'ha dit que ell dijous sant no surt a sopar. Que ho té
bueno,
ho té sagrat.
Veritat, sí.
I jo vaig pensar, anem-hi dimarts, que anirem dimarts, desbrossant el camí de la Setmana Santa a la gent que ens escolti.
Però dimarts enteneu que hi ha Xavi Bosch a les 7 i Sergi Pàmies a les 8. Vull dir, això és com la missa, vull dir, això és obligat.
Sí, això és un precepte setmanal d'obligat compliment.
Llavors us voleu col·locar una mica entre l'un i l'altre, no?
I hem pensat, amb calçador hi cabrem.
Com serà que no hi capiguem amb calçador? Bé, a veure, Luna, abans de saludar el Xavi Bosch, Sant Andreu a Europa diumenge, que encara vens amb el somriure a la boca.
Encara em dura, eh? Fixa't, 80 minuts d'avorriment, 80-85, i 10 minuts d'intensa eufòria. Perquè vam acabar empatant amb l'últim minut de l'afegit de l'afegit. I amb un camp que no s'ho va prendre massa bé, però bueno, nosaltres vam fer la nostra feina... Vam treure un punt i jo m'ho vaig passar molt bé.
Clar, 1-0 al Sant Andreu, guanyant gairebé tot el partit, li expulsen dos jugadors i després, a l'últimíssim minut del descompte, l'Europa marca el gol de l'empat, que, diguem, semblava una victòria allà, i a partir d'allà es va liar un... O sigui, feia temps que no veia uns incidents així, eh? Jo ho seguia en directe per BTV. Tu eres al camp.
On
eres?
Al camp.
On eres?
Era
al camp?
A tribuna, perquè allà la gent de tribuna ja saps que és molt civilitzada, i a més tampoc volia anar, diguem, amb un fons allò amb la gent de l'Europa, que tens que arribar abans, no pots sortir com si fossis una mica tal.
Va, llavors, era quants aficionats de l'Europa? O sigui,
de l'Europa jo crec... jo anava a l'Europa. De l'Europa jo diria que de 6.000 i unes caixes espectadors, jo crec que hi havia a l'Europa uns 800. Uh-huh. Déu-n'hi-do, la gent que va anar.
Però tu anava, o sigui, a tribuna hi havia més gent de l'Europa,
sí, sí,
no?
Sí, 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 ens vam anar reconeixent, sense fer massa, sense bufandes ni res, però bé, la gent molt correcta. És veritat que vaig veure dues escenes vintage que feia molt que no veia. Una, que és que el nostre entrenador el van estomacar. Això no va estar bé, després ell també va dir que havia dit una cosa que no tenia que dir, però... Aquesta imatge, que a mi no m'agrada, una baralla, jugadors de suplents del Sant Andreu. però perquè els hi va dir, els hi va retreure, que havien estat els darrers minuts llançant pilotes al camp, és a dir, Europa anava jugant i apareixien una pilota que algú l'havia llançat. I va dir, diu, llanceu ara pilotes. Ara,
quan van marcar l'empat.
Quan van marcar, ho van prendre malament. A mi el que no m'agrada d'una baralla és quan és un contra 4 o 5. La cosa ja es va calmar i l'altra escena vintage total és tenir que no poder entrar al vestidor. És a dir, l'equip, quan va fer ja acabar el partit, anar-te'n cap al teu vestidor, van tenir que esperar que els antidisturbis dels Mossos vinguessin a la porta per poder entrar.
Perquè els hi queia de tot.
Els estaven esperant, no? La gent estava amb les ampolles esperant, però bueno, després tot va acabar molt bé, no passa res.
Per sortir del camp, cap problema, diguem. O sigui, els incidents que es van veure dins del terreny de joc no es van reproduir.
Cap problema, va ser allò en calent, però ja dic, dos escenes vintage bastant antigues, i no necessàriament agradables, tot i que jo reconeixo que una part d'aquest merder tampoc em fa... No sóc dels que dic que l'esport transmet valors i tal. Ja m'agrada,
Ah, t'agrada que hi hagi una mica de merder,
mica,
també.
Sí.
Sí, quan parles de l'eufòria et referies precisament a aquest marro.
Tot plegat, Ja sé que això els nens no...
Poc educatiu,
formatiu, no és pedagògic.
El futbol
però
autèntic té una mica d'això, també.
Té una part, i després tots els protagonistes van excusar-se, ja està, acabat.
És veritat que les declaracions dels dos entrenadors van ser impecables.
Exemplars,
després, sí.
Efectivament, i ja està, coses que passen. No? Però quan passen en aquell moment, a mi em van divertir. Bueno, divertit.
No, futbol autèntic, 6.000 persones al camp, allà omplint les graderies del Narcís Sala, va ser divertit.
A la Kings League no es barallen, no?
Exacte. Saps què vas dir? A la Kings League no omplen 6.000 persones.
Sí, sí.
A veure, Xavi Bosch, bona tarda.
Què tal, Albert?
Et va permetre la gent de veure el Sant Andreu a Europa diumenge o no?
No, però vaig seguir i de seguida em van avisar. Hi ha 6.000 persones a aquest partit, que certament és un èxit brutal, no? Són equiparable. És que vaig llegir l'article del Joaquín Luna contra la Kings League, que era per retallar i emmarcar, i clar, i ara sentint-lo com viu amb passió aquest Sant Andreu a Europa, doncs encara em referma més amb el futbol autèntic que acabes de dir tu, Albert, potser sí, gairebé sense adonar-te'n, sí, ho has dit molt conscientment, però el futbol autèntic és això de diumenge passat, no?
I això de demà, perquè després del Sant Andreu a Europa arriba un Barça-Madrid demà,
Que no està malament, home, no serà el Sant Andreu a Europa, no passaran
no,
els Mossos,
que no,
de fer entrar els jugadors al vestidor, no pagaran el Xavi o l'Ancelotti, però... les èpoques del Mourinho ja han passat a la història.
Molt bé, molt bé. Escolta, tens l'editora aquí, tens l'Ester Pujol. Li dones festa aquesta Setmana Santa o no?
Sí. Home, diu que dijous s'agafa festa, tu.
Sí. I tu tens festa, o no, Xavi? Tu... O segueixes amb la gira?
Ara, dijous hi ha els Brunyols de la Cucut de Torroella de Montgrí, tots els autors que tenim novetat editorial, que si puc hi treure el cap, però aquest any ho tinc una mica complicat. Si puc, ja aniré. I si no, ja fins la setmana que ve ja tornem. Serà la primera presentació a Vic el dimecres 12.
Molt bé.
Perfecte.
Ha de reposar una mica.
Penseu que no hi ha poble o no hi ha llibreria que em vingui gent de dir ho he sabut per l'Islàndia. És a dir, que la informació de serveis, el teletext que em feu de promoció em va molt bé.
L'agenda de 32 de març, les presentacions.
Oh, és que si no ens ho demanes tu, llavors ens renya l'editora, Vull dir que, escolta, si no va per un cantó, va per l'altre. Bé, doncs a veure, avui, per tant, dones 10, l'una d'aquí una estona, abans, com sempre, el dimarts comencem amb el m'ha agradat, no m'ha agradat.
M'ha agradat
veure la maqueta del que pot ser un nou estadi del Boca Juniors. Un estadi nou per 112.000 persones a Buenos Aires, a un quilòmetre tot just d'on hi ha la Bombonera de tota la vida, que ha quedat vella, molt vella. L'arquitecte Lombardi situa el nou estadi, atenció, damunt d'una illa minúscula. Pràcticament només hi cap l'estadi. De manera que per entrar, i sobretot per sortir del camp, vaticino que molta gent pot anar a l'aigua cada diumenge. Els renders dels arquitectes ja ho sabem que ho aguanten tot. Després no t'hi cap ni la rentadora ni la secadora, però el render ho aguanta tot. I això sí, el lloc que n'heu sabut trobar el cost de la nova obra del camp de Boca Juniors. Difícilment, però, costarà els 1.500 milions de l'Espai Barça. No m'ha agradat que de cop i volta la intel·ligència artificial hagi entrat a les nostres vides d'una manera tan ràpida i contundent. Fa un mes, només un mes, només hi havia quatre notícies escadusseres sobre la intel·ligència artificial i sobre el xat GPT als diaris. Tot d'una, sembla que només hi hagi un tema que ho ha inundat tot. O dos temes, més enllà del Piqué i el seu divorci, i les Kings Leagues i la casa i tot plegat. Artificial, tant d'interès, també. M'ha agradat molt anar a veure dues exposicions de dues fotògrafes molt diferents a la Fundació Mafre a Baja Mar, a Barcelona. Són Ilse Bing i Anastasia Samoilova. Ilse Bing és una dona alemanya que als anys 30 va fugir del nacionalisme creixent al seu país i es va exiliar a Nova York. I què és la modernitat en blanc i negre abans de la modernitat? Samoilova és una russa que neix en canvi el 84, molt jove, que també s'instal·la als Estats Units i que juga amb uns colors que a mi no m'han interessat tant. En qualsevol cas, val molt la pena veure-ho. El KBR fins al 14 de maig. No m'ha agradat avui posar un moment la BBC News i que parlessin de Catalunya en la pitjor sequera en dècades, a la BBC. Aquest era el titular. I aquí fem una cimera política per prendre mesures contra la sequera extrema i els partits no arriben a cap acord. Per tacticisme, per desgastar el govern, per l'egoisme de la política del rajolí prim, de pensar més en els resultats electorals de cadascú a les eleccions del maig que no en el benestar de la gent. Illa, Salvador Illa, en nom del bé comú, va salvar els pressupostos Esquerra. Ara, en canvi, ha acabat la generositat i per no multar alcaldes propis que puguin malgastar aigua, ha amagat el cap sota l'ala. Tant de bo que plogui aviat, i que plogui molt, perquè entre govern i oposició ens acabaran ofegant a tots en un vas d'aigua. M'ha agradat que a París hagin fet un referèndum sobre el lloguer dels patinets a la ciutat. I m'ha agradat encara més que hagi guanyat el no. Sobre els patinets particulars, de moment encara no s'ha votat. M'agradaria que a Catalunya féssim referèndums similars i que aquests sí fossin vinculants. I finalment, no m'ha agradat que el Barça Atlético de Madrid l'hagin posat el dia de Sant Jordi a 4:45 de la tarda, podent-lo posar dissabte, que ni Barça ni Atlético juguen competició europea, l'han posat diumenge. Podent-lo posar a les 9 de la nit, com la majoria de partits del Camp Nou, 9 de 13, aquest l'han posat a 4:45. Segur que no ho han fet per fotre, sinó perquè cadascú va a la seva. Però és un greuge pel Barça, pel sector del llibre, que s'hauria de mirar de reconduir d'alguna manera. Igual que el partit de demà contra el Madrid, primer es va fixar per a les 10 de la nit i al cap d'uns dies es va fer marxa enrere, també amb el partit del dia de Sant Jordi trobo que es podria trobar una altra solució d'horari. El Barça em consta que avui ja s'ha mogut i bé pel canvi d'horari. És clar que si li hem de demanar un favor a Tebas, no en tindrà ni cap ganes ni cap interès. És el que té, pensar les coses de Tebas a meves.
A veure, un altre que rufava el nas aquí, editora, Esther Pujol, a 4:45 de la tarda, un diumenge, aquest Barça-Atlético de Madrid.
Jo el trobo un sense sentit, perquè a la pràctica els que vagin al camp, que en són, poden ser 90.000, 96.000, des de les dues ja estaran inoperatius fins a les 7 de la tarda. Els que no hi vagin i ho vulguin veure estaran molta estona a la part central del dia ocupats amb això. Que és un diumenge, el diumenge que normalment el Sant Jordi comença una mica més tard perquè la gent es lleva més tard.
Vols dir que quan és un dia feiner, a les 10 del matí, a 9:45 ja hi ha moviment.
Hi ha molt de moviment, no? I aquest en teoria començarà una miqueta més tard a mig matí, a les 11 o així, i s'aniria allargant. Ara, això al mig és com si havent pogut preveure el temps que l'any passat no vam pogut preveure... No m'ha encantat.
Sí, ara perquè no ho vam pogut... No
ho vam poder,
que va no caure poder preveure.
Ara, això, que va caure aquelles dues pedregades que van fer malbé el dia. Una cosa que es pot preveure en temps són ganes de tocar la pera i fer malbé un dia que és fabulós i que, escolta, això que deia ara no sabia quan... El Xavi que deia 9 de 13 partits s'han fet a les 9 del vespre. Vindrà d'un ara a fer-ne un a les 4 de la tarda el dia de Sant Jordi. Home, no toqueu la pera, tu.
És veritat, en desgreuja de la Liga, que els Barça Atlético de Madrid, per exemple, el de l'any passat, que vam guanyar 4-2, es va jugar també a 4:45. I que l'any que perdem la Liga amb l'Atlético de Madrid a l'últim partit que ens roba el Mateu Laoz a casa, perquè els àrbitres històricament han perjudicat el Barça, no l'han afavorit. Vam jugar també amb claror de dia, per tant era la tarda, no sé si era un quart de cinc o era a les sis, però era el gol anul·lat a Messi, era amb llum encara sobre la gent que seu al lateral, no? Per tant, ells han anat a la seva i miren que aquest partit es pugui veure els que se'n van a dormir tard a Àsia i els que s'aixequen molt d'hora a Buenos Aires. Però si ho demanem, i crec que el Barça ja ha fet avui la gestió, ens haurien d'atendre les pregàries, per dir-m'ho en termes de Truman Capote.
Perquè la millor hora seria a les 9 de la nit o fins i tot...
Dissabte.
Bueno, la millor hora seria jugar dissabte, sí, a l'hora que volguessin, perquè Barça i Atlético aquella setmana no venen de competició europea perquè tots dos estem fora, estem eliminats. Per tant, bueno, ho han posat de diumenge, doncs que ho posin a les 9 del vespre. Hem jugat altres partits de Sant Jordi, com el dia que vam guanyar a Camp del Madrid, no? Per Sant Jordi el 2017 devia ser, amb el gol de Messi a l'última hora. Però fora de casa, a les 9 de la nit, no fa mal. A casa, a un quart de 5, perquè, per afegir una cosa de les que ha dit l'Ester, quan el Sant Jordi és un diumenge, pel que m'han dit els llibreters durant aquesta setmana, la gent a l'hora de dinar se'n va a casa. I, per tant, són dues hores fluixes de 2 a 4. Quan és un Sant Jordi en laborable, en feiner, la gent de 2 a 4 surt de la feina i aprofita aquelles hores per comprar al migdia. Per tant, si hi ha de 2 a 4 serà fluix i després hi ha un milió de persones, que és el que veuen normalment de mitjana un Barça Atlético de Madrid per televisió, com deia l'Ester, fins a quarts de 7 tothom estarà tothom, molta gent estarà inoperativa. És clar que hi ha gent per tot. És clar que es vendran molts llibres i que la majoria passarà del futbol i d'una lliga que està guanyada. Però, i no estic dient-ho per mi, perquè jo ja tenia coll avall, que aquest any no hi podria anar i em perdria un partit al Camp Nou. Però
que no és habitual, que no és habitual que et perdis un partit al Camp Nou.
No, l'últim va ser el 2010.
Ostres! Ostres!
Sí, senyor.
Perquè jo feia l'Àgora i van posar unes eleccions en diumenge i el Barça-Madrid en dilluns.
El 5-0 et vas perdre, clar, és veritat. Sí.
Ara recordo que el Polònia, em sembla, no, o el Cracòvia, crec que em va fer un gag i tot, de com d'enfadat n'estaves tu, perquè no t'havien deixat veure el partit per culpa de les eleccions.
És que... Tampoc caldria anar-ho a buscar ara a YouTube. No cal recuperar-ho.
És que ho vam recuperar amb l'Eloi Vila, que ens l'hem tornat a veure els divendres. Això ens toca.
Va, 7 i 17, tenim pendents els vaticinis d'aquesta setmana.
Borges us ofereix aquest espai.
Sobre de vaticinis que ens va deixar el Xavi Bosch dimarts de la setmana passada a un quart de 2 del migdia per obrir aquest dimarts, que és el que fem ara mateix. Aquí dins hi ha 8 vaticinis, 2 han de valer 2 punts per anar fins a 10 en cas que els endevinés tots. Comencem, vaticinis esportius. Lewandowski juga al camp de l'Elx i marca pel cap baix un gol.
Feia 4 partits que Lewandowski no sucava. Pel cap baix, eh? Em va fer un, no. Em va fer dos. Em va fer dos.
Sí, senyor.
Doncs t'estrenes tu amb un de un.
Segon vaticini, val un punt. Eurocopa de seleccions. Espanya juga a Escòcia i no hi guanya.
Feia 9 anys que Espanya no perdia un partit de classificació per l'Eurocopa. Sense cap jugador del Barcelona de titular, va jugar a Escòcia i va perdre per 2-0. Per tant, no hi va guanyar.
Escolta'm, 2-2.
Quina dos de dos. Tu. Tercer vaticini, també val un punt. Lliga, el derbi català entre el Girona i l'Espanyol és una variant a la travessa.
Això vol dir una X o un 2, o que empaten o que guanyava l'Espanyol. Minut 88, empat, 1-1. Penat justet a favor del Girona, xuta Estuani i marca. M'he quedat sense punt, l'Espanyol tampoc.
2-3.
2-3, quart i últim vaticini esportiu, val 2 punts. Champions femenina, el Barça ja és a semifinals.
Va golejar fàcil, 5-1 a la Roma, per tant, per 5è any consecutiu, elles sí, som a semifinals de la Champions.
I dos puntets que t'emportes, 4 de 5.
4 de 5, home, està ben encarat, això,
sí, pinta molt bé, ja d'aquí un puntet més
no
i
res,
ja tens l'aprovat.
Sí, exacte.
A veure, anem a política, epígraf, política. 5è vaticini val un punt. El divendres 31 de març, a la cimera de la sequera, i plou.
Hauria sigut bonic, hauria estat bé. Doncs no, a Barcelona ni una puta gota.
Pensava que era una metàfora.
No.
Val, perfecte. Doncs res, no hi ha punt, 4 de 6.
Sisè vaticini, política, val 2 punts. Eleccions a Andorra. Les guanya Demòcrates d'Andorra amb més del 39% dels vots.
Són 2 vaticinis en un. Les va guanyar Demòcrates d'Andorra, sí, amb Xavier Espot al capdavant. Tindrà majoria absoluta, sí. Quin percentatge de vots va treure? Un 32,2%, que és menys del 39 que jo havia pronosticat.
Doncs t'emportes un punt, com que valia 2, i aquí ja arriba l'aprovat, perquè ara mateix tenim un 5 de 8.
5 de 8, queden els 2 clàssics. Anem pel penúltim. Obituari preventiu. El seu últim cotxe no el conduirà ell.
Avui no rima, però és d'aquells preventius, sentint-ho molt pel difunt, que és de les traques de l'any. Tinc La Vanguardia d'ahir al davant. Mor Ole Thorson, expert en mobilitat. Títol de l'obituari, l'elegant gurú de la mobilitat. Ole Thorson és aquell senyor que va venir a viure aquí, defensor del transport públic, sobretot d'una frase que deia les ciutats s'haurien de fer caminant. Ell apostava per això, transport públic, anar a peu, fora els cotxes, el recordareu segurament, uns ulls blaus molt bonics, barba, corbateta d'allà, sempre, no? Sí, sempre sí. Contra els cotxes, i el seu últim cotxe no el conduirà ell, que és el que deia, no? Escolta. Jo el trobo, vaja, impecable.
No, impecable, impecable. Ah, vale. A més, que suposo que tu també el havies entrevistat, jo crec que tots el havíem entrevistat, no?
Diré que jo no ho coneixia doncs, personalment, no?
Doncs sí, sí, jo crec que a l'hora del pati segur que l'havia tingut aquí. Sempre era de les primeres persones que va parlar de mobilitat des d'aquesta perspectiva, diguem. Sí, sí.
Sostenible, sí, sí, totalment.
Sí, sí.
Un punt.
Descansi en pau.
Amb aquest obituari preventiu, 6 de 9.
6 de 9, vuitè i últim vaticini. Joan Carles de Borbó continua sent rei emèrit.
Ho continua sent i he de dir, Albert, que la gira del 32 de març, en l'última setmana, m'ha passat, i m'ho he apuntat, a Sabadell, a Tarragona i a Manresa, que 3 persones diferents, 3 dones concretament, m'han dit com m'agradarà el dia que fallis l'últim vaticini. No, realment, la gent té una fixació amb aquest home, eh?
I tu guanyes un punt, i com a notari de l'actualitat ens fas saber això, diguem, no?
Exacte.
Aquests comentaris.
Amb la reina d'Anglaterra no em va passar mai durant 5 anys. I amb aquest home, tu, tothom s'hi atreveix.
Ai, 7 de 10 acabes amb aquest sobre, amb la presència de l'editora, del Joaquim Luna, de la Carol Saliner,
sí,
meravellós.
T'han portat sort, t'han portat sort. Xavi, bona Setmana Santa.
Igualment, que descanseu.
Que vagi
igualment.
Bé.
Adéu, mare.
A Borges portem més de 125 anys seleccionant les millors varietats i l'origen dels nostres fruits secs per garantir la millor qualitat i sabor.
Oferim productes saludables amb els beneficis nutricionals per tal de promoure una alimentació sana i equilibrada.
I cuidem la terra que te'ls ofereix, elaborant-los de manera sostenible amb el medi ambient.
Borges, l'expert en fruits secs.
No heu vingut a escalfar cadira, diguem-ne.
No.
O sigui, sobreu vingut a treballar.
No.
Ah, perfecte, perfecte.
No hem vingut pas de públic.
No. Doncs escolta'm, endavant. Dones, Déu.
Avui es portem un rànquing de temporada. Un rànquing especial de Setmana Santa. Les Dones 10 volem fer de padrines de tot el país i portar la nostra particular proposta del top 10 de mones per aquest any. Segurament no les trobareu a les pastisseries.
No són les que veurem.
No les veureu als aparadors. Però alerta, perquè ara encara queda dies per dilluns de Pasqua i potser donem alguna idea. Algun pastisser, algun padrí, algun fillol que vulgui demanar aquest top 10 especial de mones d'aquest 2023. Amb el número 10 ens hem imaginat la mona del pantà de Sau. És a dir, és una mona que no existeix, que no trobareu a les pastisseries.
Bueno, no ho diguis tan bé, no ho saps.
Però,
no ho saps. I...
que hi ha pastissers...
A Vilanova de Sau, no sé.
No, podria triomfar molt fort aquest any.
A veure, com te l'imagines, aquesta mona del pantà de Sau?
Relacionades amb... O sigui, són per padrins molt conscienciats amb l'emergència climàtica. Ens l'imaginem una mona molt austera. Una mona austera, que la cosa no està per festes, ni plomalls, ni gaires coloraines. La figureta principal, evidentment, ha de ser el campanar de Sau sencer. No la punteta, no. Sencer fins a dalt de tot. Ha de ser de xocolata negra, del 90%, ben amarga, tan amarga com aquests temps que estem vivint amb la sequera. I a sota ens imaginem uns quants pollets com amb fila índia, que, com si anessin en processó de menar aigua. i també unes figuretes d'uns legos de gent fent-se selfies davant del campanar. I aquesta seria
la mona. Que també es podrien menjar, no?, aquestes figuretes. Sí, sí, clar.
Tot, menys els pollets, tot en principi hauria de ser comestible. Però els pollets en processó nedant aigua i la gent fent-se selfies.
Clar, més tot aquell terra com de xocolata grumullada, saps allò de...
Sí, ben sec,
xocolata...
ben sec.
Sí, però allò, aquella cosa sec, grumullada, de la xocolata desfeta quan
desfeta
no sortia bé.
Que no sortia bé, que no acabava de lligar. Negre, 90%, ben amarg, tot plegat.
Amb el número 9 tenim la Mona Obregón.
Ah,
ui. Aquesta mona...
Aquesta, jo crec que sí, que la trobarem, aquesta.
Sí,
no, Mona Obregón.
Estaria feta amb un pastís clàssic, una mena de Massini, i amb xocolata de tota la vida, poder una mica ja estovada, d'aquella que és fosca i una mica se't torna una mica blanca, quan l'has guardat molt. La
és un comentari edatista, aquest que...
Sí,
aquest
que és un comentari edatista.
Perfecte, no, és per sobrellar-ho.
Sí. La figura central és una senyora que sembla una noia que porta un cotxet. El cotxet seria de xocolata blanca i xocolata blau cel, aquelles xocolates que tenen color, d'aquells que semblen dels anys 70 amb unes rodes grosses, que són més grosses que les d'una bicicleta.
Sí.
Una mona decorada amb biberons i xumets, plena de pollets i llaços blau cel i rosa, que tant podria ser una mona com un pastís per un baby shower d'aquests de pel·li americana, que ja lligaria tot.
Recordem, baby shower...
és una festa...
Saps què és, Joaquim Luna, un baby shower?
He deduït, però no ho sabia, eh?
No m'estranya ser un divorciat.
No em conviden a aquestes festes. No.
És una festa per una noia que està embarassada i que tindrà una criatura i se li fan molts regals.
És la posada de llarg de l'embaràs.
Però abans de parir.
Abans de parir, per anunciar... I normalment en el baby shower s'anuncia el sexe, el gènere de la criatura.
Ah, saps? Perfecte. Clar, aquí, com que ha vingut ja tot de cop,
sí,
diguem,
sí,
no?
Sí, ho hem trobat tot de cop.
Ho hem de posar a la mona, eh? Seria una mona ideal per tots els públics, però sobretot per espectadors de Sálvame i lectors de premsa rosa, per llepar-se els dits tot fent safareig.
Número 8, Mona Borràs. El que vindria a ser una mona ideal per padrins processistes, si és que en queda algun, eh, cara?
Ah, pensava que era de Màgia Borràs.
No, de Laura Borràs. És a dir, així com altres anys, referents femenins en les mones els trobàvem en la Frozen, l'Alexia Putellas, o bé la Ladybug, aquest any proposem...
O bé la, perdona?
Ladybug. Són uns dibuixos animats
d'una
mena de detectiva francesa.
Els coneixies tu també, Joaquim?
No, estava pensant que avui casualment he coincidit dinant amb la Laura Borràs.
Ah, sí?
Sí. M'ha fet gràcia.
A on heu coincidit?
Al Santa Eulàlia, la botiga de roba, té un pati molt deliciós, petitó, 7 o 8 taules, i estava amb el Dalmas i una altra persona, estaven allà dinant i m'ha fet gràcia.
No li agafaven mides per fer-li una mona.
No.
Allà Santa Eulàlia,
no sé. Mira,
perquè és una mona XXL, grossa, eh?
Mida real, quasi,
no,
seria
imponent,
molt gran.
O sigui, si la poses de costat, la mona al campanar de Sau i la mona Laura Borràs... Vull dir que és molt alta, Laura Borràs.
Molt més espigada, Laura Borràs.
Sí.
I portaria el penjollet amb el nom també comestible, amb lletres daurades, amb pador.
I la papallona groga?
Sí, també.
La porta també.
I tot comestible. Llavors, també per indepes dels purs, dels que tuitegen...
Xocolata
i acusen...
blanca, entenc, no? Laura Borràs, seria...
Podria ser xocolata blanca.
No, perquè va molt
va
vestida
molt blanca.
Blanca no?
I groga.
Sí.
Perquè també hi hauria la versió mona Clara Ponsatí, que poder és una mica més petita, si voleu, però porta una perruqueta com de xocolata blanca. I a la mà, l'acta de diputada. I, padrí, que em puc menjar jo l'acte, si us plau, que em fa il·lusió. I deixeu-li menjar la nena. Hòstia, aquesta mona de Harry Potter d'enguany m'agrada molt. No és Harry Potter, que és la consellera.
Feu preu, les dones? És a dir, un 2x1 i pot ser un preu... Ja ens ho arreglaries, no, això?
Si agaféssiu, si us quedéssiu les dues... Us repartiríem, perquè hi hauria molts pollets grocs en aquestes dues mones, i ja us faríem preu.
Amb el número 7 tenim la mona ChatGTP o de la intel·ligència artificial. Que, no podia fer.
Xavi Bo, si t'està escoltant...
Ai, Xavi, no m'ho tinguis en compte.
Que només parlem d'intel·ligència artificial.
T'ho juro.
Com seria una mona del ChatGPT?
Doncs mira, imaginària, seria una mona... Aquests dies ens diuen que ens reemplaçaran a tots, que ens farà la feina, que fa articles, fa deures i treballs d'universitat, que tu li demanes, fes-me un article de 10 pàgines de la pesca del salmó al Iemen i te'l fa. Te'l fa sense cap gràcia, però te'l fa. Encara no està clar que sàpiguen cuinar el ChatGPT. GTP aquest, però no es descarta. Això, la mona GTP seria això, imaginària, sense gust, amb aspecte de mona i color de mona, però que és com de cartró, saps? Que, com que no té límits, podem, podries dir, d'aquest, jo vull que vagi el Marc Márquez amb moto.
I t'ho fan, no?
Clar, les motomames de la Rosalía, en un moment, que les fan.
No fa ni un pastisser, això, no?
No, no, això no, ho fa el Jack GTP. El Jack GTP aquest.
Es fa la seva automona.
Sí, jo et dic, saps què, Ramon, més val que anem a la pastisseria de sempre, comprem una mona normal amb colesterol, hòstia.
Número 6, la mona Shakira. Una mona que aquest any arriba pels pèls, eh? Perquè ja sabem que la Shakira i els nanos es veu que han marxat, que no tenen cap ganes de fer el dilluns de Pasqua ni fer la mona aquí, ni res de res. En tot cas, com que sabem...
Ha marxat molt ressentit, eh? Trobo ara, no?
M'ho t'ho ha semblat, oi? Última hora no ha marxat contenta. Però...
No sé, quan ella va deixar l'Antonio de la Rua, no sé si...
Poder l'Antonio no es va queixar tant i va fer tantes cançons, poder, no?
En fi, és igual. La mona Shakira, com seria?
Ens consta que hi ha molts padrins Shakilivers que voldran fer aquest últim homenatge per passar el dol del comiat de la Shakira. Llavors, a la figura central d'aquesta mona hi haurà una bruixa, com aquella grossa, com aquella que tenia i penjada al balcó mirant a cals sogres, envoltada d'alguns elements alegòrics que segurament podreu endevinar, com per exemple Casios, cotxes Twingos, allà rellotgets.
Tot comestible, tot.
Sí, tot. No hi haurà pollets, hi haurà un altre tipus d'animals, llobatons, llobatones, saps? Perquè una loba com jo no està per tipus com tu. També tenim la versió, en l'aspecte musical, la versió Rosalía. També serà una imatge imponent que al costat
també
tindrà...
També fas preu,
Si me les agafeu per dos germans, si me les agafeu per dos germans, us puc afegir la mona Rosalía, que porta un ninotet petitet de Raúl Alejandro, que no és tan important com ella, davant d'una caseta com si fos la de Hansel i Gretel, que és el casalot aquell del Bages.
Et demanarà, perfecte.
En el pack musical.
Perfecte. He de dir que aquesta existeix, la mona Shakira, Mona Shakira
amb la bruixa, és la versió bruixa?
Sense la bruixa.
Ah, doncs no és la bona. No és la bona.
No, és que unes quantes d'aquestes existiran, ja veuràs.
Amb el número 5 tenim la mona Kings League. Perquè has dit Shakira? Doncs mona Kings League. És una mona kitsch, en què no hi falta de res, feta amb xocolata...
Kitsch League.
Amb xocolata amb llet, sense llet, xocolata amb pistatxo, crocant, de tot. Hi hauria caretes, plomes, serpentines, una corona. La figura central de xocolata és un pavo dins d'un helicòpter i, sobretot, que no hi falti, sobretot que no faltin ous. Molts ous, perquè és la mona heteropatriarcal. Molts ous allà.
A més, me l'imagino també una mona com que ens encansem de menjar la mona, que ens cansem de tot, saps? És a dir, ens cansem de la xocolata, ens cansem del partit de futbol, que llavors, a mig menjar-te, diguis, no vull de xocolata.
Sí. Ara... Poguessis fer un canvi i portessin nachos.
Exacte.
La carta del nacho.
Perquè seria una mona mica Kinder sorpresa, però avançada. Sí. Tu l'agafes l'ou i et diu, només te'n pots menjar la meitat i li has de passar el del costat. O tens ració doble, saps? Això és una mona per post-adolescents, gent que fa temps que s'afeita, però que conserven un esperit juganer, diguem.
Sí, que no avorreix. Aquesta mona no avorreix.
No avorreix.
No patiu.
Ja et diuen, que duren 3 mesos les mones, però clar...
Aquesta no pot durar 3 mesos.
Una mica,
No tenim la paciència per aguantar una mona 3 mesos. Número 4, mona Superilla, que aquesta mona no... O sigui, no només serveix per a padrins i filles de Barcelona, alerta. És el símbol, és el títol que li han posat en homenatge als milers d'obres que s'estan fent ara mateix a tots els pobles i ciutats del país, que ja se sap que aquest any és electoral i que tot ha d'acabar fet abans del 28 de maig. Aquesta mona què portaria? Moltes figuretes, molts pollets i tots els pollets en minutets com si treballessin per acabar obres. Pollets amb cascs, pitrallets d'aquests fluorescents, conduint toros i col·locant totxanes i asfaltant la xocolata de la mona. Com vulguem dir, saps que s'acaba l'obra. I també portarien la figura de l'alcalde, que a la mà portarien unes tisoretes petites amb una cinteta vermella, que tot és una senyareta, i com totes les obres que ens estem menjant amb patates.
I tu això ho vincules amb que hi ha eleccions el 28 de maig?
A mi em sembla que jo tots aquests carrers oberts que veig a tot el país...
Tu ho vincules per això?
Em fa pensar que no vingués d'aquí, la cosa.
No hi havia atinat.
Amb el número 3 tenim la mona Papa Francesc. A veure, és una mona, òbviament, de xocolata blanca, bona, gruixuda, de qualitat, feta amb ous de Santa Clara, saps? Ous d'aquells que porten un casquet morat a la part superior, com si fos el barretet dels cardenals, o el solideu. A la figura central va enfilada a dalt d'un papamòbil blanc, també. Això faria efecte. Totes les parets de la mona, en comptes de plomes, estan decorades amb un cruixent de pedàngel, simulant les hòsties. Ah. O sigui que, la veus, oi que la veus? Els comensals...
És la que li agrada més.
Escolta, hi hauria una versió nova, que seria que el xat GTP també ens ha ensenyat una foto del papa amb un anorac, com de Michelin, que és de Valenciaga, crec, oi? No m'equivoco. Doncs seria la versió papa, però amb més xocolata. Seria tota si féssim amb aquell anorac. Això seria tant per creients devots com per irreverents confessos.
Per menja capellans.
Ara que deies això de Santa Clara, jo he somiat que les clarisses, en plena sequera, fan una declaració pública dient... T'ho juro?
Que surten, l'han fet...
Surten les monges clarisses sí. dient... No admetrem més ous demanant que no plogui el dia del casament.
No vingueu.
No ens ho podem permetre.
Jo crec que...
Això s'ha fet?
No s'ha fet, oi?
No.
Jo crec que s'hauria de fer, perquè si no l'Església sembla que no s'aclara.
Ara.
Sí.
Misses per demanar pluja i les clarisses total per un dia que... En què quedem, exacte.
Jo crec que...
Excepcionalment, durant un any, no sé, una moratòria d'un any i mig.
O al revés, si necessiten els ous... A dir, escolta'm, ara valdran per una altra cosa. Valdran perquè et plourà el dia del teu casament.
Pel contrari. Pel contrari. És com la Kings League, que això et surt la carta, treus la carta, i les clarisses tenen equip de Kings League, i ja està, això.
Però ara ve la Queens League, vull dir,
la
escolta...
L'abadessa,
que sigui, a més, o vull dir, la mare superiora, que sigui la presidenta de
l'equip. I que hagi de xutar en algun penal, però, alguna va, saca, va, algun fregadito, alguna cosa.
Prou. Va, número què? Número 2?
Número 2, la mona negreira, que és la mona perfecta per als tribuneros, que podria contenir les clàssiques pilotes i porteries de futbol, això està molt bé, però que faria un pas més enllà, perquè portaria una maleta molt grossa i tota plena, i li sortirien uns bitlletets petits de colorins...
I de xocolata negreira, suposo.
Ara, molt bé. I al costat hi hauria un àrbitre, també de negre, que a una mà portaria un banderí de córner i a l'altra, amb un gestet amb la maneta, faria com el gest de l'egipci.
De l'egipci, home.
I seria un com vulguem dir, saps? Miro cap a l'altre costat. Seria la mona negreira.
Hòstia, però per què no aneu? O sigui, ara
me les imaginat totes aquestes coses.
Bueno, tenim el render fet,
no sé si són massa artístiques per la producció en gran escala. Però me les he imaginat totes.
Però és que això, en comptes de fer-nos-ho aquí a tres dies, que ja no hi ha temps de fer res...
Això es fa
dos dies,
a l'agost.
Reuniu el Gremi de Pastisseria de Catalunya. Dos o tres mesos, a l'agost.
Tenim una idea.
Apunteu.
També és veritat que algunes d'aquestes són d'aquesta última setmana. Vull que treballem molt a última hora en el nostre obrador.
És veritat. Va, número 1.
Amb el número 1 tenim la mona Messi, que és la mona de totes les mones. La compra un pedriculer, aquesta pot existir. Amb un pedriculer, és clar, per un fillol culer. És un mix entre mona il·lusionada pel futur i mona nostàlgica d'allò, vuelve, a casa vuelve, no? Té un punt que és com reunir la família després de la pandèmia. Feia tant que no estàvem junts, ara si poguéssim posar amb Messi un punt de reciclatge i reaprofitament. Ramon, on és aquella figureta que vam posar en el nen pel 5-0? Ah, la trobo, sí. Ai, m'ha sortit en Suárez, li poso també. Posa-li. Que mal no em farà, tu posa-li, saps? Aquí hi ha graus de dispendi diferents. Hi pot haver aquell padrí que diu jo faig aquella mona que sota és una base de verda que simula un camp, amb tot de pollets, en lloc de pollets hi posaria copes petites, moltes figuretes amb en Messi, amb la samarreta de la selecció argentina, el del Newell's, el del Barça, vinga. I llavors la foto final amb el fillolet agafant el Messi fent com vol, si el volgués mestre, fer-li una queixaladeta.
Com el Rafa Nadal, no? Quan...
A Roland Garros.
Seria símbol que si torna ens el menjarem amb patates. Una mica, eh?
Aquí, element crític, eh? Sí, mentre dit.
Sí, no.
I tant, totalment d'acord. Ai, fantàstic, eh? Aquestes 10 mones. Pastissers, si teniu temps, si encara esteu vius,
Si encara respireu
i teniu temps, feu-ne alguna d'aquestes, home, que ens agradarà. A vegades dels periodistes divorciats de Catalunya. Missatge a la comunitat divorciada, jo crec que s'imposa aquests dies. No són dies pels divorciats, no? Setmana Santa o què?
No, a veure, has de... Depèn, hi ha una clara divisió. Si hi ha fills, clar, hi ha un divorciat que, diguem, guanya entre cometes i veritat, és el que no té els fills aquells dies, el que habitualment el té més aquells dies, projecta moltes il·lusions, és veritat que fa il·lusió, i després tenim el divorciat, com jo havia estat convencional, que és quan té el fill o els fills tots els dies. Es fa llarg una mica llarg.
O sigui, es fa més llarg, que no t'he entès. Amb fills o sense?
Amb fills.
Amb fills es fa més llarg.
Sí, sí, perquè veure la imposen, i és normal, un ritme, diguem, físic, és un partit que des del primer minut aquests de la Lliga Anglesa, tu no estàs acostumat a aquest ritme. El ritme de les criatures...
Perdona, és, perquè hi ha un titular, sí, que deixa molt sobrellar. Setmana Santa amb fills és un partit de Premier League.
Sí, frenètic, amunt, avall, i tal, i que... I clar, la gent s'ha d'organitzar, ha de fer coses que no fa habitualment. Jo crec que això dona peu al clàssic, diguem, dels dies aquests, són si es queda a Barcelona. Jo soc partidari que la gent es quedi a Barcelona, no tinc mai cap èxit perquè tothom
no
et faran
gaire cas,
però no, per això.
Però tu sí, no t'enganxaran amb una cua a la P7, no, aquests dies no t'enganxaran, no?
Mi, aquesta és la meva recomanació que faig sempre aquí davant de cada pont, davant de cada casa. Escolta, coses plans que estressin, quedeu-vos a casa. Si t'has d'estressar, queda't a casa, no? I t'estalvies, tal. Però bueno, el plan, clar, t'obliga un plan de fer activitats als matins. Normalment les activitats físiques, anar al Tibidabo, que per cert és un lloc que sempre penso haig de tornar a anar, perquè ara fa molt desgraia el meu fill, ja no...
Bueno, quan hi portis els grans...
El Tibidabo, trobo que també té vistes com el Carmel, les però sense...
Les golondrines, vull dir, per exemple.
El zoològic sempre és un... No falla mai.
Jo hi vaig anar fa poc i m'ho vaig passar bé, sí.
Jo sempre que vaig m'ho passo molt bé, però molt bé. I a més la gent no ha vist el nou espai aquest, que és com a l'Àfrica, és molt gran pels lleons, ja no és aquelles gàbies que, eren, sí, que donaven pena. Jo m'ho passo molt bé, però clar... Si no tens una criatura, costa anar sola. Va,
una cosa és, o sigui, divorciat. Si teniu, sí, fills, doncs has d'anar trampejant com puguis i fer coses bàsicament pels fills, tot això.
I a la tarda coses tipus cinema, pistes de gel...
Pistes de gel, en aquesta època, eh?
Per què no? Encara hi ha, no? Jo crec que sí, no? La del Barça encara està, crec que sí. Ja plegava al carrer Llúria o Roger de Flor, però sí, és...
Ah, no? Ja no existeix aquesta, diu el Ferrus?
L'escatilla, no? Sí,
el de Roger de Flor, no. Sento, mira, doncs...
Alguna idea deu quedar.
Sí, perquè això, saps què boca té? Que tu pots quedar-te assegut i el nano s'ho passa molt bé a la tarda.
Que es cansi ell.
S'ha de cansar, perquè tenen molta vida i tampoc...
Està massa.
No, i clar, després ja la Setmana Santa, dels que estan sense fills...
Ara, divorciats aquest... sense fills...
Els divorciats sense fills... Pues,
que passi ràpid.
No? Aquests ho passen molt, sí, bé, clar, home, perquè és veritat, i els fills tots els estimes molt, però...
Clar, però els teus amics casats, per exemple, aquests, sí, dies no hi pots comptar.
O... No, esclar, no et fallen tots. Una cosa que casats, els nets, els fills, tot això...
Sí, han de fer la mona...
Sí, no? Sí, no, jo m'espavilo, per això, ja, mira, vaig a la meva... I
a la nit, què, per exemple? A la nit... Pels que vulguin, o siguin de Barcelona i vulguin disfrutar la nit de Barcelona, o vinguin de fora, què?
A veure...
Que sí, que no.
La nit de Barcelona aquests dies es divideix en zones, diguem, locals, dels indígenes, els autòctons, i les zones de turistes. Les zones d'indígenes estan molt fluixes, per tant, la gent que baixi d'aquí, si vol conèixer tal, és complicat, perquè està...
No són dies per indígenes, no?
No són dies... Ara, si tu... Jo crec que és la meva fórmula, és quan tens que anar a aprofitar les zones dels estrangers, que estan plenes, i per mi sempre acabo a la Plaça Real. És el lloc de trobada, allò d'on est, l'est i l'oest es troben, i per mi... És la Plaça Real, que
no,
té locals...
No, ara és els búnkers del Carmel.
Molt animat. Sí, ara està això dels búnkers. Però jo sempre que veig el reportatge i veig el patiment dels veïns, penso, home, ara no aniràs tu també allà a preguntar als veïns, què?
Jo aquests dies he fet memòria, home, que a l'estiu del 2015, a l'agost, vaig fer una sèrie de reportatges sobre el turisme a Barcelona pel diari Ara. Un cada, sí, dia durant, sí, 30 dies. Sí. I un, vaig anar a Turisme de Barcelona, i una de les coses que em van explicar és que volien diversificar el turisme, volien descentralitzar-lo, perquè tot estava concentrat als mateixos llocs a Barcelona, i que un dels objectius era els búnquers.
Ho han aconseguit.
I la veritat he pensat, mira...
Morir d'èxit.
Amb el temps ho han, amb el temps no, ho han aconseguit.
A mi m'agradaria molt anar-hi, ho dic en sèrio, perquè em fa vergonya no haver anat, però... Bueno,
o sigui, és... per tant, no discoteques del carrer Ibau, carrer
no,
Montaner,
Tosset,
tot això estarà fluix.
I en canvi s'ha donat una oportunitat a la zona... Jo l'altre dia, per exemple, vaig descobrir un clàssic que... que un dia hauríem de fer, tu, no sé si recordeu aquella guia, la guia secreta de Barcelona, del sí. Josep Maria Carandell. Sí. Era una col·lecció que va tenir molt èxit als 70, va tenir un punt una mica, que, i agafar aquella guia i veure de tots aquells locals,
bona
veure
idea.
Aquell ara.
Perquè jo,
editora Esther Pujol, autor Joaquim Luna,
vaig mirar el cangrejo i ja existia, perquè l'altre dia vaig acabar a un lloc que es diu el cangrejo.
Què és el cangrejo?
El cangrejo és el que seria una, un cabaret, diguem, amb el sentit antic, artístic, bohemi, d'actuacions, que està al carrer Montserrat, que està a prop del carrer Lancaster, on estava la bodega Bohèmia, on hi ha una discoteca també electrònica, que no recordo el nom, on està el bar Kentucky, que és d'aquells bars quan la sisena flota venia a Barcelona. És el que queda del barri xino. Però el cangrejo ja estava al carrer Montserrat. I fan un espectacle... que l'altre dia eren com dos travestis, d'aquells a la vieja usanza que interactuen amb el públic.
Això és el que havia... Ah, això és el que
sí, perquè...
Et van fer pujar o no?
No, perquè és complicadíssim. Ara ser bohemi costa molt, perquè tens que reservar 5 o 6 dies abans per internet. No és allò de...
No pots improvisar.
No pots improvisar, i et trobes... És un escenari a l'espectacle d'11 a 1.
Perdona, deixa'm fer una acotació només, que el degà dels periodistes divorciats, si una de les normes que té és que no reservarà mai.
Diguem, és que és això, no? Que... No, però un dels amics des de dilluns s'havia tractat trobar per la funció del divendres, perquè aquesta és una altra, i cada cop començo a preparar l'obituari dels dijous. La nit dels dijous està a punt ja de palmar-la. Aquí, el cangrejo, que omplen divendres i dissabte, abans obrien dijous i van dir s'ha acabat. Aquest dijous sí que van dir que obrien, aquest de...
Bueno, ser dijous
sant, el ser festa.
Sí, és el millor dia.
Bueno, i són d'aquells
llocs... Bon cabaret, oi? Bon cabaret, i tant, dijous sant.
No, però és un cabaret...
Poeta, que he fet tota la vida.
Poeta i llum de descolors.
No penseu malament, és interactuen, i d'aquell estil una mica, saps, que si des de fora pots dir, és una mica faltón, no? Perquè que tu estiguis allà i l'altre et digui que hija de puta, tu estilista, coses d'aquestes que et fan sentir, i home... Però a mi em va semblar que és el tipus d'espectacle que m'agrada. I després ja posen discoteca i petarda.
Va, per tant, cangrejo, Plaça Real... Born, també?
El Born, jo no sóc massa fan del Born, però sí que és cert que és on també hi ha molt ambient.
Perquè has vist com està de turistes aquests dies Barcelona,
no? Està impressionant. Sí, sí. A mi ja m'agrada, perquè jo els veig pujar, la seva família, fan gasten calés. D'aquesta manera, quan ells marxen, aquests negocis després tenen més... estan contents. Vull dir, després ves tu el dijous que ve de copes a Barcelona, ja veuràs que et trobes, ho de sempre, quatre gats. Per tant, a mi ja m'està bé. Plaça Real. I després, jo crec que també hi ha una activitat fantàstica, que és anar al cine. Al cine, però veure alguna pel·lícula d'aquelles de Setmana Santa, que és el cas del cinema Fenòmena, que jo sóc un gran fan, a l'antic Nàpolis, que és una mena de... és privat, com una filmoteca, però com més comercial. I aquí hi ha un dia que fan Quo Vadis, Apocalipsis Now, una comèdia britànica d'humor dels 50... Bueno, aprofitar tot això, totes aquestes coses que té Barcelona.
I una altra cosa que no és a Barcelona, que és a Vic, és que tornen les colònies de ràdio de RAC1 del 25 de juny a l'1 de juliol. Els joves d'entre 8 i 16 anys podran descobrir el món de la comunicació i la ràdio de prop, gaudint al màxim d'activitats d'aventura a Vic. Entreu a colònia.rac1.cat i feu la reserva o la inscripció. Les organitzen Club Elements i Radiofònics amb la col·laboració de RAC1. Aquestes colònies de RAC1.
Hola.
Hola.
Com et dius?
Ona.
Quants anys tens, Ona?
9.
I tu estàs estudiant ràdio ja, no?
Sí.
On?
A l'escola.
que t'agrada de la ràdio? Parlar per un micro?
Moltes coses. Però... sí, per exemple, aquesta.
Aquesta, no?
I fer entrevistes?
Sí.
Sí? Què li preguntaries a l'Albert, per exemple, ara que el tens aquí?
Ara t'he posat els auriculars i tot, ja veuràs. Parla ara, com et sents. Què em preguntes?
T'agrada la feina que fas?
Molt, moltíssim. I m'agrada que hi hagi gent tan jove que li agradi molt la ràdio. N'hi has a les colònies, de RAC1, o què?
No ho sé.
Ho has de negociar amb els pares, no?
Sí. Digues. Gràcies, que t'apuntin a colòniarac1.cat.
Joaquim Luna, Carol Saliner, Esther Pujol, que tingueu una gran Setmana Santa.
Igualment.
I bona mona.
Una pausa, bona mona. Una pausa, ens posem al dia i de seguida Sergi Pàmies.
RAC1.
Hola, Carme. Que em pots passar el telèfon de l'empresa que et va posar la gespa artificial al jardí?
Césped Solución, 902-481-483.
Césped Solución és l'empresa especialitzada en gespa artificial de tipus residencial amb garantia de fabricant de fins a 8 anys. Gespa de fabricació europea.
I amb equip propi d'instal·ladors.
CéspedSolución.es.
Aquesta Setmana Santa, que res no t'espatlli el viatge. A Feubert deixem el teu cotxe a punt per sortir a la carretera. I a més, més barat. Compra els teus pneumàtics a Feubert i emporta-te'n dos pel preu d'un. Descobreix-ho a feubert.es, perquè et moguis com et moguis, ens movem amb tu.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Més de 40.000 persones ja han vist Fitzroy al Teatre Borràs. Sílvia Bel, Sara Espígol, Míriam Iscle i Natàlia Sánchez s'enfronten a una de les escalades més arriscades del món.
Mai una cordada de dones ha aconseguit pujar-la. Mai.
Aconseguiran fer el cim? Últimes entrades de Fitzroy, la comèdia de Jordi Galceran dirigida per Sergi Balbel. Al Teatre Borràs fins al 23 d'abril. Més informació i venda d'entrades a grupbalanar.com.
La passió d'Esparreguera. Un espectacle centenari de cultura popular que es reinventa. Orquestra i cor en directe en la posada en escena d'una història universal amb tecnologia d'avantguarda. Dues opcions a escollir, la tradicional de matí-tarda i un nou format de 2:30 de durada. Representacions cada cap de setmana fins l'1 de maig. Venda d'entrades a lapassió.net.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
RAC1. Aquest dimecres, la passió del Camp Nou. Barça, Real Madrid. Una santa final en joc. Des de les 8 a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1.
I a les 7, un Islàndia especial amb convidats i aficionats passejant camí del Camp Nou.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'abril amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix de l'obra L'alegria que passa, de Degoll de Gom, al Teatre Poliorama, del Temps i els Conway, d'Àngel Llàcer, al TNC, o del Cap Roig Festival. Ja a la venda amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Islàndia, amb Albert Om.
3:15 de 8. Ens posem al dia amb el Joan Torra. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Pendents de Trump a aquesta hora, que és a punt de comparèixer davant del Tribunal de Manhattan.
Sí, la vista està prevista per un quart de nou hora catalana, però en qualsevol cas l'expresident dels Estats Units ja ha arribat al tribunal fa pocs minuts i ha accedit per una porta secundària situada en un carrer lateral on no podia entrar ningú, per tant, la seva arribada ha estat tranquil·la. Ara se li han de prendre les empremtes dactilars, se li faran les famoses fotografies de perfil i de cara i després se li comunicaran la trentena de càrrecs que se li imputen. Se li investiga pel cas Stormy Daniels, una prostituta a qui l'expresident hauria pagat $130,000 a canvi del seu silenci. En qualsevol cas, el magnat ha volgut fer-ho servir tot plegat per organitzar-se un bany de masses a favor seu davant del mateix tribunal, on ara mateix només s'apleguen a centenars de persones que li estan donant suport. La previsió és que Trump es declari innocent i surti del jutjat amb llibertat amb càrrecs. Després anirà a Florida, des d'on farà una declaració institucional. Tot això a un any i mig de les properes eleccions presidencials nord-americanes, on, si no hi ha sorpreses, Trump tornarà a concórrer com el candidat del Partit Republicà.
I avui hem sabut que aquest estiu finalment es podran omplir les piscines comunitàries.
Això tot i la sequera, el govern ha modificat el pla inicial i finalment permetrà omplir les piscines de les comunitats de veïns i també les dels hotels. Considera que es tracta de refugis climàtics i que, per tant, ajuden a reduir riscos com els cops de calor. A més, la Generalitat destinarà uns 50 milions als ajuntaments per fer actuacions que ajudin a l'estalvi, com tapar fuites de canonades. També arrencaran els processos per ampliar les desalinitzadores de Tordera i construir la de Cubelles.
I acabem amb la notícia que TikTok comença a incorporar el català.
Sí, de moment la plataforma de vídeos, molt popular entre els més joves, ja ha incorporat la llengua als subtítols de la publicitat, que fins ara eren només en castellà. Tot i això, TikTok assegura que ja està treballant perquè el català es pugui utilitzar com a una llengua més de l'aplicació, tal com ja passa amb Twitter, WhatsApp o Facebook, entre d'altres. El govern ha celebrat el pas que ha fet l'aplicació xinesa i explica que hi està col·laborant per fer-los la feina més fàcil. Considera que tot plegat ajudarà a enfortir el català en l'àmbit digital.
Gràcies, Joan.
Que vagi bé.
Roger Saperes, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Els esports amb el Roger, avui dia de prèvia d'aquest Barça-Madrid, amb les rodes de premsa de Xavi Ancelotti.
Sí, la del tècnic blaugrana que ha girat al voltant del partit i també sobre la guerra que manté el club amb Javier Tebas. Esportivament, Xavi ha facilitat una convocatòria amb quatre baixes destacades, les de Christensen, Pedri, De Jong i Dembélé. Destaca la presència dels joves Alarcón, Stanis i Aleix Garrido. Tot i el 0-1 de l'anada en aquestes semifinals de la Copa, Xavi manté que el Madrid continua sent el favorit.
Tinc la sensació de que és molt difícil guanyar el Madrid a doble partit. Aquesta és la meva sensació. Ens toca el Madrid i penses, quan fa que el Madrid no perd una eliminatòria a doble partit, no? Fa temps. Per això vaig dir abans del partit d'anada que per mi són els favorits.
Ancelotti, en canvi, no té clar per qui és l'etiqueta.
Creo que va ser un partido muy igualado. El favorito del partido, no sé. Porque, como he dicho, siendo un partido igualado, los pequeños detalles lo van a determinar.
Pel que fa a la convocatòria dels blancs, podran comptar finalment amb Rüdiger. Mendy és l'única baixa d'Ancelotti per aquest partit. Al marge de la qüestió esportiva, ha dit Xavi que no els afecta tot el soroll que rodeja l'equip amb el cas Negreira i la guerra amb Tebas. Diu que tot això no entra al vestidor. Per cert, ara que parlem d'aquesta guerra amb el president de la Lliga, el Barça ha demanat canviar l'horari del partit amb l'Atlético de Madrid, previst pel dia de Sant Jordi a 4:45 de la tarda. Veurem com s'hi posa la Lliga.
Tot plegat el dia en què l'Espanyol ha presentat Luis García.
Com a nou entrenador fins al 30 de juny del 2024, l'exjugador perico arriba amb moltes ganes, convençut que en sortirà i amb ganes que el seu equip faci tot això.
Va luchar, va tratar de jugar bien al fútbol, va tratar d'associar-se, va tratar de ser vertical y va tratar de que los equipos no les guste jugar contra nosotros porque a nivel defensivo vamos a ser guerreros.
L'estrena de Luis García a la banqueta de l'Espanyol serà aquest dissabte a Cornellà contra l'Atlètic de Bilbao a 4:45 de la tarda.
Gràcies, Roger.
De res, bona tarda.
3 minuts i les 8, anem al temps. Abel Caral, bona tarda.
Bona tarda.
Com pinta per demà?
Doncs mira, un dia més tranquil que el d'avui, que globalment ha sigut tranquil, però he tingut alguns ruixats aquesta tarda. Hem remullat algun sector del Vallès. Ara mateix plou una mica, encara en alguna zona del Baix Llobregat Sud. També algun xàfec ha afectat el Maresme, alguna dècima litre a Dos Rius, algun litret als peus del Montseny, 8 litres per metre quadrat a Fogars de la Selva, a la Selva, però bé, a la resta tot tranquil, tot tingut una mica de vent en algunes comarques. Demà ni vent ni precipitacions. I temperatures, atenció, una mica més baixes de bon matí, eh? Estem tenint matinades bastant fredes. Demà serà més fàcil que les glaçades surtin del Pirineu i Prepirineu i puguin afectar sectors de la Catalunya central o del Pla de Lleida. Al migdia, temperatures semblants a les d'avui, un parell de graus més altes en alguns casos.
Reykjavik.
Mira, Reykjavik ha anat plovent al llarg del dia, tal com vam preveure ahir, i molt poca amplitud tèrmica. Una mínima de 7,3 graus i una màxima de 7,9.
Gràcies, Abel.
Que vagi bé.
Josep Llimàmies, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Bé. Escolta'm, Sant Jordi, perquè clar, en parlàvem amb el Xavi Bosch, en parlàvem amb l'Ester Pujol, amb aquest Barça a un quart de cinc de la tarda.
A veure si poden canviar-ho.
Bueno, i tu què faràs? Perquè clar, tu estàs a punt de publicar llibre amb el Quim Monzó, això vol dir
sí,
que...
Sí, però no fem promo.
I no feu signatures
no
per Sant Jordi?
I no fem signatures. Ah. És ja el top, quan arribes al top... El top és que no sàpigues que havies de fer un llibre i l'hagis de fer, i el facis, i no l'hagis de promocionar, perquè, a més, jo no he intervingut en tot això, és així. I, bueno, està bé, també, has de passar per totes les experiències en aquest món. I,
per tant, no tindràs el dubte aquell de dir si vaig a signar el dia de Sant Jordi o vaig al camp, o miro el futbol perquè he de fer la crònica. Diguem.
Bueno, això és el més. Mm-hmm. O sigui, la màxima, diguéssim, vinculació... amb les obligacions, serà el que jo haig de fer l'article. Per tant, de 4 a 7 hauré d'estar invertint el temps en la visió del partit i en l'escriptura de l'article. A vegades m'encarreguen fer alguna peça d'ambient, també, de Sant Jordi. De manera que a vegades faig doblete. I aquí ho tindrem difícil. Hauré de fer... No sé, espero. Espero els demaniments. Sóc una persona oberta, absolutament oberta. Mai havia sigut tan obert.
Bueno, un dia jo recordo que vas dir una cosa que a mi m'ha servit llavors a la vida, que és a partir dels 53 anys tu vas decidir, Pàmies, tot allò que t'arribi, que abans haguessis dit que no ara diràs que sí.
Sí. I t'he de dir que m'ha funcionat molt bé fins als 60. No, t'ho dic perquè ja que t'ho trobaràs... I a partir dels 60, el fet de radicalment decidir que tot allò que era que no ha de ser que sí, començava a presentar algunes falles. De manera que ara estic en una zona molt més sensata, que és que faig les coses en funció d'un criteri arbitrari, intuïtiu, però no dogmàtic. O sigui, el que s'ha acabat, perquè d'alguna manera el dir que no...
També era un altre dogma.
Era molt millor que l'anterior, eh? O sigui, el pitjor, amb diferència, és dir que no quan creus que has de dir que no. Això s'ha acabat. Això és un desastre. El que has de deixar-te és sorprendre de tu mateix. I, en canvi, ara estic en aquesta fase que depèn, que és una mica el...
Fugint del dogma.
Sí. Jo crec que quan em toqui posar un epigrama o com es digui això...
Un epitafi
en la tomba, posaré depèn. Em sembla que és el que millor retrata l'estat d'ànim filosòfic respecte a tot, el més enllà, el passat.
Sí o no,
clar, també és la cançó aquesta que pogués sonar, que hi hagués un codi QR, que tu,
sobretot un codi QR,
sonés aquesta cançó.
Sí, que a més així jo no el sabria fer anar.
Bueno, perdona,
però que sonés...
és que no podries fer-lo anar, perquè
no.
Tu estaries allà de cos present.
Sí, que hi hagués un sistema d'amplificació i aleshores la gent fent el codi QR els hi sonés el sí, no? Perquè realment és que tot al final és depèn. I per tant, tot això que passarà el dia de Sant Jordi, doncs depèn si canvien l'horari, si no canvien, si hem de fer d'alguna manera un de treballar o no hem de treballar, però sí que crec que és una mala jugada.
Però tu signant llibres amb el Quim Monzó, d'aquest llibre de converses que heu fet amb el Julià Guillamón a Libros de Vanguardia, això no hi serà.
Això no hi serà. Això en principi, si no és que hi ha una... Home, a veure si venen tota la família Godó a casa nostra i...
Com haurien de venir? Amb quines intencions?
Home, violentes. Violentes i s'arriba a un acord. Però en principi, tot es va establir de manera que això no s'hagués de fer. Inclús crec que, tal com està el pati de la promoció massiva i de la massificació del dia aquest, que és un dia meravellós però molt dur per la gent que ho treballa, crec que acabarà sent un al·licient. O sigui, potser estem obrint un camí, que és que, ostres, saps que aquells no firmen? Llavors ja es crea com una doble expectativa, inclús es podria crear un inframón, que circulessin uns codis QRs falsos en el que tu sapiguessis que potser a tal hora, a tal lloc, potser te'n firmaran algun.
Ara estava intentant recordar...
Sí, hi ha un escriptor que no
que
signa...
Que no sé si va ser el Miquel de Palol, que era casa... No, el Sánchez Pinyol no
signa. Sánchez Pinyol no,
però llavors hi va haver un any que ara no me'n recordo qui era, crec que no era el Miquel de Palol. El Jordi Coca. Tinc la sensació que el Jordi Coca va dir vingueu a casa.
Que això no sé.
Portes obertes, t'ho faries?
Ara ha passat una cosa en el món aquest de l'edició, i aquí som, que m'ha semblat sensacional. La Irene Solà ha anunciat que traurà un llibre el 10 de maig. Això és d'una intel·ligència sensacional, perquè tu estàs agafant el rebuf del Sant Jordi, no participes de l'esforç titànic que suposa tant per l'editorial com per l'autor, com pels llibreters. És veritat que renuncies al culte, a la personalitat, però també te'n desmarques. I dius, home, això no està agafant... Hi ha estones en què no firmes cap llibre. Estàs fent fotos, estàs contestant entrevistes de suposats diaris digitals, estàs amb totes unes guerres que no són les teves. Per tant, i ella farà el 10 de maig, jo crec que serà un dels llibres de més èxit de Sant Jordi. Perquè la gent, d'alguna manera, passarà el Sant Jordi pensant, no, sobretot no oblideu
que encara en queda allò.
Home, sí, el 10 de maig tenim el... És com quan vas a un concert, no? És un bis. És com un bis. I està molt ben pensat i és molt intel·ligent fer això. I, a més, crearà escola. O sigui, a partir d'ara, alguns, els autors que puguin permetre's, això no és fàcil, perquè sortir al maig, tots els editors et diuen que és una bogeria.
Sobretot si s'espera que venguis molt, com és el cas de la Irene Solà,
sí,
no?
Ha de ser algú que creï expectació per si mateix, que no depengui del calendari. Això, en el fons, és un alliberament. El no sortir ni per Nadal ni per Sant Jordi, doncs és una manera d'alliberar-te d'aquestes servituds que té el calendari. Però vaja.
Bé, començar parlant de llibres...
I ara hi ha coses que et volia preguntar tu.
A veure.
Perquè tu m'has preguntat a mi i em sembla una correspondència.
Ai, ai, ai.
Jo avui he vist que hi ha un programa que es diu La Ruïna.
Sí.
Ah, sí.
Que comença avui.
Comença, no, el 18 d'abril, em sembla.
Ah, sí, és que jo l'he vist anunciat avui. No, i diu, el dimarts... I el dimarts avui és dimarts.
Doncs és d'aquí 15 dies.
Doncs has de dir-los i als que estan fent la promoció que això no ho han fet bé.
Però jo sóc el convidat d'aquest programa, vull dir, no...
Perfecte, per tant...
Pensa que aquest programa s'havia de fer...
El 10 de gener es havia d'estrenar, t'ho explico la història, o sigui, la ruïna que ja...
Ja ho diu el títol, ja anem coixos.
Però és el podcast de ràdio de l'Ignasi d'Altavull, el Tomàs Fuentes, versió televisiva en català, Televisió Espanyola, produït pel Terrat. Em conviden a gravar-ho, ho gravem a finals de l'any passat, i diuen, s'estrena el 10 de gener i comencem amb el teu capítol 10 de gener. 9 de gener van venir a Islàndia a presentar-ho, que l'endemà havien de començar, i a l'últim moment van saltar la programació fins a l'abril, perquè es veu que a Televisió Espanyola s'havia imaginat un pack, que està ben vist, que és Cachitos, nova temporada de Cachitos, i darrere de Cachitos, La Ruïna. I això, Cachitos, es veu que es van endarrerir fins a Setmana Santa.
D'acord. Per tant, el que jo he vist anunciat com si fos avui, no és avui.
Si ho has vist com si fos avui, és el...
Jo ho he interpretat,
el 18 d'abril.
També he de dir que tinc les neurones interpretatives una mica en un estat lamentable.
El pròxim dia que vinguis a Islàndia, que sí, serà el dimarts
serà
18 d'abril...
Serà aquella nit.
Aquella nit ja sí.
Home,
sí, serà com el vist,
saps?
Segona pregunta.
He llegit i he vist... que també faràs un programa a TV3.
Això sí.
Però, doncs això jo crec que mereix una explicació. És a dir, estem parlant també de l'abril?
No.
Més endavant?
Estem parlant de...
De que encara l'has de fer, aquest.
Que l'he de gravar, aquest.
Aquest sí, l'has de gravar. Sí. Per tant, estem parlant d'un projecte mitjà a llarg termini.
Un projecte a finals d'aquest any. Per emetre a finals d'aquest any i per gravar abans de l'estiu.
TV3.
TV3.
Un projecte que jo crec que potser, Sergi... tu podries ser el perfil i que podries aportar-hi alguna cosa.
Estic convençut que tu hi podries aportar moltes coses i ves que no vingui a remenar-te a casa teva a veure amb què tens allà. O sigui, això es diu una altra història i es tracta de trobar els tresors que la gent guarda a casa, o sigui, objectes, els 100 objectes que expliquin els 100 últims anys de Catalunya, diguem, no?
D'acord.
Llavors, són 8 programes que es fan a 8 ciutats diferents de Catalunya I ara el que ha de fer la gent, i que ja està fent, que hi ha pràcticament 1.000 objectes a la web que hi ha penjat, que és entrar al web aquest tv3.cat/una altra història, i tu penges una foto de l'objecte que tu creus que té un valor personal i històric, diguem, no? I que, ja, que tens una història amb aquell objecte que té algun sentit. Llavors hi ha un equip d'historiadors que filtrarà, ara hi ha pràcticament 1.000 d'objectes a la web. No. Tortajada no. O sigui, l'equip és del Terrat, però hi ha uns historiadors que seran els que filtraran això, que també participaran en les gravacions, i això s'acabarà amb 8 programes, com et deia, i llavors amb una exposició amb un museu de Catalunya on podràs veure tot
i
això.
I el programa serà un recopilatori d'aquests objectes i la gent que els,
el programa,
que els defensa.
Imagina que tu ara entres al web i penges un objecte que tens a casa teva i que ens agrada, que els historiadors creuen que és important. Sergi Pàmies, mira, vostè és de Barcelona. Doncs mira, fem un programa a Barcelona, el gravem el 22 de maig, per dir alguna cosa. Vingui amb el seu objecte i llavors jo allà t'atendré molt amablement.
Molt,
Sergi,
sí.
Què m'has posat?
Posaràs la música que ja és suau per començar l'entrevista? I què? Sí, i què, aquest objecte?
Exacte, Sergi. Què? Hola, Sergi. Hola. Què m'has portat?
Hola. Doncs mira, aquest és un objecte de quan era petit, no? És aquest
sí,
to, no?
Exacte, molt sí, bé, sí. Bé. Això, el meu pare, no sé què, quan estàvem a l'exili, aquesta maleta, no? Et porto la maleta, no sé què, o et porto...
Està bé, està bé. No, és que ho he vist, que se m'han acumulat les notícies televisives referides a l'Albert, deixa'm-ho aclarir.
Aquesta és la idea, sí, sí.
Molt bé.
Produït pel Terrat i a TV3, suposo, a final d'any, sí.
Content? Il·lusionat?
Molt.
Ara m'agrada.
Sí, sí.
Això s'ha de fer. S'ha de
però
fer,
Islàndia segue... Vull dir que la gent... Deixem-ho clar.
Es graven caps de setmana i és totalment compatible per l'altra gent. Per mi ja no ho sé si ho serà, diguem, per...
Bueno, però també és una manera de canviar una mica l'agenda.
Sí, sí.
Només 8 setmanes es pot
aguantar. Exacte.
Perfecte. Avui... A veure, coses que encara ressonen dels dies passats. Anem a fer la secció dins de la secció.
Ah, va, perfecte. Sieno, sieno, perché non ti decidi mai?
Un po' ci sei, poi non ci sei. Informe semanal.
Sí.
Televisió espanyola. 50 anys. Que és, aquelles notícies, quan la veus, dius, hòstia, fa mal. És una notícia que fa mal als que tenim una edat. Perquè és, els francesos en diuen coup de vieux, és un cop de vell. De cop i volta pensaves que, no sé, diries... quants anys fa que fan l'informe semanal?
30.
També és veritat que n'haguessis dit bastants. Però, ostres, 50 són molts. I fa 50 anys. Per tant, vol dir que el primer... informe semanal, probablement, o el vas veure o vas tenir una notícia. En el meu cas, vaig tenir una notícia, no el vaig veure perquè aleshores no tenia televisió. Perquè hi havia gent que no tenia tele. No perquè ho veiessin a l'ordinador, sinó perquè no tenien tele. A desgrat d'ells, perquè en el meu cas era una decisió política de la meva mare que la vaig odiar durant anys i que no m'he refet. La prova és que em dedico a comentar la tele amb un furor retrospectiu que intenta recuperar el temps perdut durant anys. I el primer que vaig fer quan em vaig anar de casa va ser comprar-me una tele. El cas és que ha fet 50 anys aquest programa, que és un programa, per entendre's, que hi ha moltíssima gent, gairebé diria diverses generacions de telespectadors que ja fa molts anys que no veuen.
Mira, és que quan has dit això 50 anys he pensat...
Potser fa 20 que no veig.
O 30. Sí.
Sí, eh? Sí.
La primera generació d'informe semanal.
És un format ancestral. És com un fòssil. Però vigent. I és a la graella. I forma... I llavors aquí està la cosa interessant. Llavors, com que això és així, en el furor opinatiu sobre aquest programa ha sorgit un fenomen nou, que és que gent que no l'ha vist mai s'ha vist en l'obligació de dir-ne alguna cosa. I a més, el programa ha tingut l'encert de començar amb unes paraules de la reina Letícia Ortiz, que havia sigut casualment durant molt poc temps accidental reportera de l'informe semanal. És un programa de reportatges que d'alguna manera resumeixen el que havia passat durant aquella setmana. Durant molts anys era l'únic programa, per tant estem parlant d'un programa de màxima audiència amb un gran seguiment i que d'alguna manera transmet un to de rigor i de televisió pública clàssic. O sigui, és un clàssic. Si, si a vegades vas per la carretera i veus un restaurant i posa Can Pepito i veus hi ha un dibuix d'un senyor amb barretina amb un porró. Mai s'ha tacut pensar que fan esferificacions. Saps que quan hi entris hi haurà la possibilitat de menjar allioli i costelles. Vull dir, no és una cosa
que
difícil.
Et portaran la llesca de pa de pagès torrat amb el tomàquet a part que t'hauràs de sucar
que
tu
has de fer, aquells satrilleres i d'alguna manera Informe Semanal és això, és un restaurant de carretera de tota la vida que saps que el que t'hi donaran és un menjar concret fet d'una manera concreta. Llavors, com que va sortir la reina, i la reina, vulguis que no, crea controvèrsia, sobretot en el furor més juvenil i més participant de les noves tecnologies, no era possible, s'havia de dir alguna cosa. Hi ha hagut com uns estires i arrons. Com és possible? Ja ens estan fotent la tabarra, la monarquia...
Deixem que la sentim un moment, sí. que em sembla que la tenim per veure també el to, perquè jo em passava una cosa, fa 30 anys que no veig Informe Semanal, però potser fa els mateixos que no sentia la reina Letícia a la veu.
¿Cómo están? Me asomo un momento a sus casas en este sábado especial para hacerles una confesión. Siento un gran pudor profesional intelectual por el hecho de dirigirme a ustedes en este día en que la televisión pública rinde homenaje a Informe Semanal y a quienes han escrito su historia. Yo solo fui una sustituta de verano hace más de 20 años y solo puedo agradecer sumarme a la felicitación a todos los profesionales.
Es la cosa monárquica.
Sí, sí.
Dejen que entremos en los hogares. O sigui,
bueno, Franco deia, vengo a turbar la paz de vuestros hogares, no?
Sí, bueno, en el seu cas era literal. Era literal. Però aquí el que fa és fer servir la retòrica dels reis, però... amb l'afegit de la cosa periodística.
Tu li sents to de reina o to de...
Comença amb to de reina i fa una transició molt lenta, però molt ràpida, a periodista. Uh-huh. I a periodista impecable, que és una categoria de periodista anacrònica. O sigui, si hi hagués una acadèmia de periodisme audiovisual, ara li dirien... Massa perfecte. És un festival, són 3 minuts que qualsevol persona que li interessi el que és la comunicació audiovisual no hi ha cap error. És Usain Bolt. O sigui, comença a córrer i guanya. Qualsevol... Tot és perfecte. És en resulta del xat GTP, ni intel·ligència artificial, ni res. És perfecte.
Però creus que és a la primera? Que és una versió feta a la primera? O que aquí no, hi ha
igual,
moltes...
M'és igual. No ho crec, que sigui la primera. Inclús diria que es denota un esforç en els gestos, la manera com mira ara tal, ara sé que m'estàs enfocant una mica més, està llegint, evidentment. Però és brutal. Són 3 minuts memorables. Ara... estàs en una altra dimensió. Si estàs... Tu fots el porró i dius... Quants anys fa que no bevia amb porró? No? I dius... Ostres, però és que és molt bo aquest porró. I és clar, això ha creat... Imagina't una... És perfecte. O sigui, les persones que realment li interessi això de la comunicació veuran... I a més són 3 minuts. El llenguatge és antic. És un llenguatge de cumbre iberoamericana. O sigui, ho té tot... en la part negativa, però en canvi té un nivell de una força comunicativa i obté el resultat que busca.
Jo crec que això és interessant que la gent que vulgui el recuperi, el vagi a veure, perquè amb això que deia Sergi, jo ho veig al principi, ella comença de gestualitat ajuntant els 5 dits de les dues mans amb una posició molt, molt reial, molt monàrquica i molt poc periodística, diguem, no? Sense moure's i en canvi, a la que comença a parlar, ràpidament se li comencen a moure les mans, ja, no? I dius, ep, que estic recuperant la periodista.
I quan es mou ella tota, aleshores ja és el festival. Però jo crec que està pensat així, és a dir, començarem com una reina i acabarem com la reina de l'ofici, diguéssim. Uh-huh. També és veritat que estic convençut que si la Televisió Espanyola entrés una nova generació de presentadors, no li posarien això com a model, perquè és... Primer, que és molt inaccessible, tècnicament, és molt difícil, o sigui, ser tan bo i fer-ho tan bé. però sobretot és que ja no comuniques així. De fet, tota l'evolució de la televisió moderna i de la ràdio, no diguem, es basa en un cert... treure's la cuirassa de la oficialitat i de la literalitat de tot el que s'ha de llegir i passar una certa informalitat, no? Això a vegades ha patinat cap a l'altra banda, però és evident que ara no ja et dic, això no seria ni suportable. Ja hauria, ara imagina't això durant mitja hora. No? Seria, dius, no, prou. O sigui, tots els adjectius, la dicció, la respiració, la mirada, l'atenció que t'està demanant, acabes exhaust, truques al 010, dius, escolti, enviem una ambulància... No és el 010, és el 061, em sembla.
I 112, posem. Sí,
112, qualsevol.
Allà ho centralitzen tot.
Qualsevol que no sigui el 010.
I... el 010 em sembla que potser et donarien alguna mica d'informació, no?
Sí, sí. Informació ciutadana. Potser et dirien truqui als 112.
Exacte, ara. Sí.
I però, per això que ha sigut una cosa realment... Després, una altra ressaca que tenim és del 30 minuts del diumenge. 30 minuts del diumenge va parlar de dels mòbils. Ara, hi ha dos fenòmens. Un és el de la intel·ligència artificial i l'altre és el descobriment sobtat, també abrupte, de que la gent està enganxada, que a més s'ha produït després del tema de les violacions pel porno. És a dir, hi ha hagut com una... Si busques aquells que van buscar els incendis, que busquen la burilla,
sí,
i troben la burilla, diuen, no, això ha sigut una burilla, doncs la burilla del tema dels mòbils és la violació de Badalona. I dels col·legis que hi ha hagut, no? Aquestes coses entre menors. Llavors, d'això s'ha passat al porno, a la facilitat amb la que els nens accedeixen al porno, i d'aquí s'ha passat a les hores i el descontrol que tenim en relació als mòbils. Això és un tema que fa anys que s'estudia, que es comenta, que es legisla, que alguns països hi ha gent que dona la tabarra, una mica com a canvi d'horari. Saps que hi ha una minoria que fa 20 anys que dona la tabarra amb el tema del canvi d'horari. I un dia hi haurà un problema gros amb el canvi d'horari i aleshores tothom començarà a parlar del canvi d'horari. En aquest context, el 30 minuts va ser esplèndid perquè el que va fer és endreçar tot això. Tot el pànic amb experts i, a més, donar-li una visió científica. Com afecten les neurones. Tal. I algunes de les coses interessants que es van explicar, a part de que, com sempre, es busca un institut en què han tret els mòbils, però n'hi ha 4.000 que no. Per tant, el problema el continues tenint. I és com... perquè a vegades això no saps com explicar-ho, com afecta, perquè llavors et diuen, vosaltres també veieu molta televisió, ara s'ha sabut que la gent a Espanya veu 3 hores i mitja de televisió, vull dir que tampoc és que podem donar exemples a ningú de màxima atenció. I és el canvi de rumb de l'aprenentatge. Això és sensacional.
A veure,
sí. És a dir, el que ens van explicar al 30 minuts és que fins ara el coneixement, o sigui, la manera de percebre una informació que t'estan donant en una escola, amb els companys o quan estàs escoltant una cosa, tenia un recorregut, un rumb, un full de ruta. Passaves del punt A al punt B, al punt A. I amb el sistema dels algoritmes dels mòbils, el que canvia és aquest rumb. I no només canvia, sinó que es fragmenta i es dispersa, de manera que se subverteix. No sabem tornar a casa. És a dir, per anar del punt A al coneixement final, que hi havia un procediment clàssic, si tu vols, amb algunes digressions, basada en l'atenció, el que ha pervertit el sistema dels mòbils, sobretot amb gent molt jove que està en formació cerebral, és que tu, això és campixa. I una persona de 6, 7, 8, 9 anys, que són les persones que es troben en aquesta situació, ja no es perd. I es perd fins al punt d'acostumar-se a perdre's. De manera que el que fa és perdre el rumb de l'aprenentatge. I quan ha de recuperar sistemes clàssics d'ensenyament i de pedagogia, és incapaç. Això t'ho van anar dient així, amb un 30 minuts, el diumenge, tard, i tu em figura que has de fer fingir que no és el més greu que t'han explicat des de fa anys, no? Però, com sempre, això, hi ha gent que fa molts anys, no? Hi ha un famós assaig de fa 6 o 7 anys, que era els lladres de l'atenció, que explicaven com ens estaven robant cada vegada més l'atenció.
Interessant aquesta comparació, que no sé si la fas tu ara o la feien al 30 minuts, això de no saber tornar a casa, no? O fins i tot no saber on és casa, no?
No. I a més, amb l'agreujant de que la disparitat d'estímuls no saps on et porta. I si fos només això, rai, però d'alguna manera t'estaven dient que el que fa és atrofiar-te el camí normal. Si és que hi ha un camí normal, no? Per tant, gran programa que si la gent vol pot recuperar. Aquesta seria. Després, avui, què tenim avui? Avui tenim un Osasuna Atlètic.
Ho dic perquè s'han obert. Atlètic Osasuna, no? Sí, és la tornada. Sí, és la tornada. O sigui, demà hi ha el Barça-Madrid, avui és l'altra semifinal.
I han obert. I perquè és un d'aquests plaers, una mica de luna, això, eh? És anar en un camp i que hi hagi hòsties i dir, bueno, però ja... Bueno, hòsties, però després s'han demanat perdó.
No, perdona, però has sentit dient... A mi m'agrada que hi hagi hòsties.
Que hi hagi un grau mica. I que després demanin perdó. Això m'agrada molt. Com ell ha estructurat el protocol. Primer ens insultem. Ha dit, han cascat l'entrenador. És a dir...
Tu el vas veure o no?
No, però jo m'he imaginat una situació... Europa. Jo m'he imaginat una situació dantesca. I en canvi diu, no m'agrada que casquin l'entrenador. Li he de dir al Joaquim que a mi tampoc. Però...
Sobretot perquè...
Diu que eren més...
Exacte.
Eren 4 contra 1.
Ell sí. Creu que sigui sigut un entrenador contra sí. L'altre, encara ho
encara. Que... I que hi havia hagut molt mal ambient i molt rotllo, però que això no li desagrada. En aquest context, un Atlètic Osasuna han obert televisió espanyola. O sigui, estem parlant ja de coses que
sí, no es veuen. Rivero, potser sentirem la veu, no sé.
No es veu, sí. Ja. No es veu, això.
1-0 d'Osasuna al partit d'anada. Vull dir que avui es decideix
Abde,
tot.
Més, no? Tenim un jugador, ja. Tenim...
Ah, sí, amb tant, l'Abde. Sí,
després
sí.
Tenim el Sense Ficció, que avui, com que hem entrat en una fase... És que la gent que fa les programacions pensa...
A veure.
Normalment, el Sense Ficció són males notícies. És a dir... És un tema social dur, és una denúncia, és una crítica, i avui és la balena, una balena. Jo això ho agraeixo. Ja hem entrat a la Setmana Santa, ara. Ja és un altre ritme. Com dient, no els hi fotarem un especial sobre internats belorussos amb gent que a les nits se'ls venen amb un carreró a darrere. No els hi podem fer.
Ben programat.
Ben programat. Ben programat. Molt ben programat.
Ben programat. Risto, què fa avui, Manchester?
Avui, David Trueba.
Home...
Avui el Risto no parlarà. Avui haurà d'escoltar. No? Això és un art.
Espero, perquè tenim ganes d'escoltar nosaltres. Avui he fet un article al País meravellós, sí, el David Trueba, sobre l'Azcona, sí, sí. I sí, m'agrada molt. Sí, sí. Sí.
Per tant, avui no és un mal dia, no és un mal dia per... Després hi ha les sèries, hi ha tot el món aquest que no s'acaba mai. Però, com a mínim, aquestes tres ofertes de la televisió convencional, que és aquest televisor que estem 3 hores i mitja davant cada dia, moltíssima gent, doncs, que ho sàpiguen.
Sergi, que tinguis una bona Setmana Santa.
Igualment.
Ens veiem el 18 d'abril, d'aquí 15 dies,
que
amb el Sergi.
Que comença la ruïna.
La ruïna, sí. Avui a Islàndia, tallant el bacallà, Joan Ferrús i David Valverde, el control tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, l'estudiant en pràctiques Martí Capçada, Maria Xenxó i Albert Om, una pausa i de seguida arriba l'Anna Ballonesta amb el 900. Nosaltres tornarem demà a les 7 de la tarda. Que vagi bé, bona nit.
T'ho posa fàcil per gaudir de l'estiu. Visita el web de rodaliesdecatalunya.cat i escull la teva destinació als diferents punts d'interès turístic i d'oci a Catalunya. Aquests inclouen el desplaçament en tren, més l'entrada d'un dia a museus, parcs temàtics i altres activitats amb descompte. Més informació a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'abril amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix de l'obra L'alegria que passa de Degoll de Gom al Teatre Poliorama, del Temps i els Conway d'Àngel Llàcer al TNC o del Cap Roig Festival. Ja a la venda amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
El nou Volvo XC60 arriba per marcar el futur. Ara amb una quota de només 499 euros més IVA. Estrena cotxe ara. Estrena el Volvo XC60 amb unes condicions de renting excepcionals. Només fins al 30 d'abril. 499 euros més IVA. Volvo Car Renting. Xarxa Volvo de Catalunya.
RAC 1. Ja falta poc per la gala dels Premis DRAC.
La segona edició dels Premis que reconeixen iniciatives, projectes i persones que han destacat l'últim any.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona,
amb Marc Giró com a mestre de cerimònies, els guardonats a l'escenari i actuacions en directe.
Ruth Lorenzo, Siderland, Miss Raisa, el mag Jordi Caps.
Voleu venir? Entreu a racu.cat i optareu a una invitació doble.
Compte enrere per la gala dels Premis DRAC. Tots som un. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Events, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Actualització constant a racu.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.